Són els mestres que aquest vespre han tallat la C-16 al túnel del Cadí. Ho han fet amb to festiu, però hi ha hagut moments en què els conductors han fet sonar els clàxons amb insistència i impaciència perquè reobrissin el pas. Finalment ho han fet cap a 9:15. De seguida sabrem com s'hi circula a aquesta hora. Avui han estat els docents de Lleida i l'Alt Pirineu els que han protestat. La setmana acaba, per tant, amb el sector decidit a seguir amb les protestes a l'espera del que pugui passar en la reunió entre sindicats i govern, que finalment s'ha agendat per a dimecres.
Catalunya nit.
Els primers pressupostos de la Generalitat en temps de Salvador Illa poden haver quedat encarrilats gràcies als carrils d'una línia de tren, l'Orbital, a donar el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord planteja tenir-la enllestida el 2040, així que la primera parada serien els pressupostos, tot i que el conseller de la Presidència ha explicat que encara s'han de treballar.
Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
L'oposició i alguns experts creuen que el govern s'equivoca amb aquesta línia orbital i que l'objectiu ha de ser molt clarament Rodalies.
A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones, jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
D'aquí a menys de 2 hores s'acaba la campanya electoral a Andalusia. Pedro Sánchez s'ha afegit a l'esprint final per donar una empenta a la que va ser vicepresidenta del seu govern, conscient que les enquestes els pronostiquen un desastre.
Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leches, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
El candidat dels populars, Moreno Bonilla, ha tornat a parlar de Catalunya en l'últim míting.
El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
La sargantana de les Pitiüses està en perill d'extinció i la culpable és una serp que s'està expandint a una gran velocitat, és capaç de nedar entre illes i es fa un tip de menjar sargantanes.
La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no en queda cap.
La sargantana, tot un símbol de l'illa, que aquest ritme només quedarà a les samarretes i els adhesius dels cotxes. I avui, a partir de les 11 al Catalunya Nit, 2 aniversaris musicals.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria.
Per una banda, aniversari de Sopa de Cabra, que aquesta hora està actuant a la sala Ras Matàs per encetar la seva gira de 40 anys de carrera. L'està seguint el Marc Ruiz.
Diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt.
Sonarà, per tant, el rock català i també pop vitalista.
Yo voy por mi camino, tú tienes tu destino.
Pastora celebren 25 anys amb un disc amb 10 col·laboracions i un concert demà a la sala Apolo. Abans, però, actuaran aquí, al Catalunya Nit.
La palabra que te nombra, te recuerdo que mi nombre no es Dolores, sino Lola. Y luego, ¿dónde estarás?
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Busca, 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 que busca. Busca, 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 follón. Busca, 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 que busca. Busca, follón. Busca, 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 follón.
¿Qué follón?
Busca, 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 que busca.
Y no me llame Dolores, llámame Lola.
Busca, busca, que busca, 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 follón.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els mestres i professors acaben de tancar una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals. Després que la reunió d'ahir amb el departament acabés sense acord, avui els docents han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. I aquest vespre, amb un cop d'efecte, un tall a la C-16 al túnel del Cadí. Riu de Cerdanya, anem cap allà. Joaquim Albalate, bona nit.
Bona nit. Sí, poc després de les 8 s'ha aixecat aquest tall que ha mantingut tancada l'autopista durant prop de 2 hores aquesta tarda, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Hi han participat unes 200 persones, entre docents i famílies, que han vingut a donar suport amb un ambient molt festiu. Una protesta per reclamar, com han fet tota la setmana, millores salarials pels docents, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és la portaveu d'USTEC a l'Alt Urgell.
Necessitem que el govern ens escolti, que agafi, que miri la voluntat del professorat, del què és el que vol, i està demanant a crits i no hi ha manera. S'han de seure, tornar a fer un nou acord, perquè l'acord del març no va servir per res. Bueno, és això, és que s'han de tornar a obrir i negociar. No poden enquistar més el problema.
Ha estat l'última protesta d'un dia en què els mestres han sortit al carrer a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, amb manifestacions a Lleida, amb uns 4.000 participants segons els sindicats i 2.000 segons la Guàrdia Urbana i a la Seu d'Urgell, i també on hi ha hagut altres talls de carreteres al Segrià i a l'Alta Ribagorça. Segons el departament, la convocatòria de vaga d'avui ha tingut un seguiment del 18%, mentre que els sindicats parlen del 50%.
Doncs així és com acaba aquesta setmana pel que fa a les protestes, i la que ve sembla que seguirà de la mateixa manera, tot i que hi ha aquest acord, preacord de pressupostos que els sindicats del comitè de vaga veuen com una oportunitat també per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que ni Esquerra Republicana ni els comuns no hagin situat com a prioritat l'educació a l'hora d'aprovar aquests comptes. Maria Costa.
La portaveu de l'USTEC, Iolanda Saura, diu que estan pendents de les converses perquè els comptes incloguin una partida que pugui reactivar les negociacions.
Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte, i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, mira, tant de bo, Estem a l'expectativa.
Tot i això, el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
Per cert, Manel, el Departament d'Educació ha comunicat aquesta tarda que els sindicats que finalment la propera reunió serà dimecres que ve a la tarda i no pas el dimarts. Segons la conselleria, la reunió es posposa un dia per una qüestió d'agenda de la mateixa consellera, ja que dimarts Esther Niubó haurà de participar al matí en la Comissió d'Educació i a la tarda al ple del Parlament.
Doncs dimecres també hi haurà reunió, en aquest cas a Madrid, entre els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant el Partit Socialista i Esquerra Republicana per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Que s'hagi convocat aquesta reunió és un senyal més que el pacte està ben encarrilat i que molt probablement es tancarà la setmana vinent. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Laia Framis, bona nit.
Sí, bona nit. El govern i Esquerra estan en la fase final de la negociació dels pressupostos. Serien, recordem, els primers que tindria Catalunya des del 2023. Dilluns està previst que es rubriqui l'acord per aquesta nova línia ferroviària orbital i que aquell mateix vespre els republicans reuneixin el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Dimecres, com dieu, hi hauria la reunió bilateral a Madrid per escenificar que el govern espanyol dona suport a un projecte que recordem que costaria 5.200 milions d'euros i que pagaria la Moncloa. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, és optimista.
Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-les enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
Pels comuns, que també són necessaris per tirar endavant els pressupostos, aquesta línia de tren és un bon projecte a llarg termini, però Jéssica Albiach demana prioritzar Rodalies.
Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
En canvi, Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i també Alejandro Fernández, del PP, creuen que és aixecar la camisa als usuaris de Rodalies.
Que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
És molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix que infraestructures noves.
El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost.
Doncs aquesta nova línia orbital de tren provoca dubtes també entre alguns experts perquè no la consideren prioritària. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Quina hauria de ser la prioritat segons els experts que hem consultat?
Ho tenen molt clar, solucionar els problemes actuals de Rodalies. Escoltem Andreu Oliet, del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Primer hem de fer les Rodalies, invertir molt en Rodalies durant molts anys, i ideal que d'aquí 15 o 20 anys tinguem les Rodalies relativament resoltes i que funcionin igual de bé que Ferrocarrils de la Generalitat, i immediatament després plantejar, perquè ja ho tinguem tot a punt, els primers trams de l'orbital.
També creuen que captarà pocs usuaris, uns 30.000 al dia, una mica més del 6% dels passatgers que agafen Rodalies, perquè bona part del recorregut ja té altres ofertes de transport públic. I els preocupa que la construcció de la línia orbital hipotequi les inversions que s'han de fer en punts amb més demanda. Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril, al Catalunya al dia d'aquesta emissora.
Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils. De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un orbital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error. Amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle, amb la planificació ferroviària.
Diuen que la línia orbital seria una necessitat si la corona metropolitana creix urbanísticament al mateix temps. I recorden que s'ha de pensar com mantenir els nous quilòmetres de xarxa ferroviària perquè no doni més problemes a tota la infraestructura.
Menys de 2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Hem començat parlant de les protestes que hi ha a Catalunya en el sector de l'ensenyament. Doncs avui hi ha hagut una manifestació històrica a València amb més de 35.000 docents, segons la delegació del govern, que han col·lapsat al centre de la ciutat. La propera reunió entre els sindicats i la Conselleria d'Educació és dilluns que ve, mentre es manté la vaga allà, a València, indefinida. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
Sindicats i docents han redoblat la pressió sobre la Conselleria d'Educació Valenciana. La d'aquest divendres ha estat una manifestació massiva en la que han simulat un enterrament i on li han cridat i li han cantat a la consellera Carme Ortí les seves reivindicacions.
Mari Carmen!
Mari Carmen!
Mando cap a les aules!
Consellera Ortí, sentes a la taula. Busca solucions, critica paraula.
Volen que s'abaixen les ràtios, que les infraestructures milloren, que torne a la taula de negociació el seu sou, el més baix de tot l'Estat, expliquen. Àfrica és professora i Marc Candela, portaveu del sindicat STPB.
No havia vist mai una manifestació tan gran, mai, en la vida.
És un crit a la Conselleria d'Educació del govern valencià de que el preacord que ens van posar ahir damunt de la taula no el volem.
Portin 5 dies de vaga indefinida. Dilluns, que ja ha convocada una nova reunió, esperen que el conflicte es desbloqueje. Els equips directius de centres es plantegen mesures més dràstiques. Gabriel Portero és vicerrector de l'IES Pau Clar d'Ontinyent.
Està començant a plantejar-se si cal fer una dimissió en bloc dels equips directius.
perquè als centres la situació, diuen, és insostenible. Laia, Silvi i Neus.
Pensem que l'estan deixant morir a l'escola pública.
Perquè les aules tenim unes condicions que són insuportables.
Perill al valencià? Sí, clar que sí. I realment per això els docents estem lluitant dia a dia. Jo crec que som els que estem aguantant la paret per a que no caiga.
I tenen clar que no volen baixar la guàrdia.
Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada connectarem en directe amb Sevilla per veure com està anant l'esprint final de la campanya electoral per les autonòmiques, on el PP sembla que guanyarà i la gran pregunta és si ho farà amb majoria absoluta o no.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12 anys des de la confessió del president Pujol.
Com la venia, senyoria. Con
el... 6 mesos de judici a tota una família.
Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
I més de 250 testimonis.
Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
Una animadversión personal, eso es cierto.
30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
Que no és gens competitiva.
Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
A la caserna no són tan brutos perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Preses.
Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
Som més que una família, som més que un club.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Canviant les regles del joc.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les 10 i 18 minuts, per tant, queda menys d'una hora i 45 minuts fins a la mitjanit perquè els candidats que aspiren a guanyar o a disputar algun dels seients importants a les eleccions andaluses diguin el que vulguin, però suposo que després de 15 dies de campanya, a aquesta hora més o menys, ja ho tenen fet. Són conscients, tant Partit Popular com Partit Socialista, de tot el que s'hi jugant. Pedro Sánchez s'ha bolcat en l'últim míting amb María Jesús Montero per intentar evitar la pitjor derrota del PSOE al territori. En canvi, el candidat del Partit Popular ha prescindit d'Alberto Núñez Feijóo. Tenim aquests dies una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
Com esteu? Bona nit.
Aquí, interessats amb el que pugui passar, Sevilla és l'escenari que ha triat el Partit Socialista per tancar la campanya, per mobilitzar tot el vot socialista, i ha cridat el líder, eh?
Sí, sí, perquè Pedro Sánchez podríem dir que ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Havia fet molta campanya aquests dies, però avui s'hi ha volcat especialment, i és que el PSOE necessita mobilitzar els 2.000 andalusos que les espanyoles del 23 de juliol van votar Pedro Sánchez, però que en les últimes andaluses es van quedar a casa, perquè això podria marcar la diferència aquest diumenge.
Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia. Porque no deja de ser curioso que la gente diga, yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista.
Més de 3.000 persones en aquest míting final a Sevilla. Hi ha molt d'accent andalusista per intentar donar la volta a les enquestes. L'exministra Maria Jesús Montero ha tirat d'èpica per recuperar la vella força del PSOE andalús.
Somos más los que defendemos los servicios públicos. Somos más los que rechazamos el sálvese quien pueda que practica la derecha sola o en dúo. Y porque somos la mayoría, si votamos, ganamos.
Ovació a Montero, però Pedro Sánchez ha estat el gran protagonista d'aquesta tarda. Ha dit que vol 8 anys més de govern socialista a la Moncloa i des d'aquí s'ha burlat que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, no estigués convidat al tancament de campanya que feia el candidat dels populars.
Y que no os den gato por liebre, porque he visto que Moreno Bonilla cierra campaña, me parece que en Málaga, y no le acompaña a Feijóo. Pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
Sánchez, que jugava fort, ja ho sentiu, contra el PP, i és que el PSOE afronta unes eleccions molt difícils. Les enquestes pronostiquen un mal resultat, que pot ser fins i tot pitjor que el d'ara fa 4 anys, quan ja van tocar fons. Ara, però, qui se la juga és la número 2 de Pedro Sánchez, i, per tant, el resultat de Maria Jesús Montero també posa a prova el president del govern espanyol.
Clar, en canvi, la situació del Partit Popular a priori és molt diferent, perquè compta ja amb la victòria, i el que li podria aigualir és dependre en major o menor mesura de Vox, o no dependre en gent si acabessin tenint una majoria absoluta.
Sí, una majoria absoluta que, segons les seves pròpies enquestes, assolirien. Per tant, el Partit Popular, que sap que frega aquesta absoluta, però també és conscient, i això passa en les campanyes, que un excés de confiança la podria frustrar. Per tant, Feijóo avui des d'Almeria ha cridat el vot anti-Vox, ha convidat també els votants socialistes descontents a votar el Partit Popular i ha advertit a Pedro Sánchez que les eleccions de diumenge marcaran, diu, el principi del seu final.
Este voto vale por dos, vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
Feijóo era a Almeria, Juanma Moreno Bonilla a Màlaga, tancament de campanya per separat. Avui tampoc han coincidit, tot i ser la gran cita final, i no ho han fet perquè els pactes previs del PP en Vox no contaminin les eleccions andaluses. Moreno Bonilla, el candidat del PP, que ha jugat la carta contra Catalunya, s'ha abonat a la crítica contra els catalans el mateix dia que es dibuixa un possible acord per als pressupostos catalans.
El dia siguiente, el 17 de mayo, ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
El Partit Popular, Manel, que segueix de molt a prop el ball de l'últim escó a 4 províncies, són 4 escons que seran determinants diumenge a la nit per emportar-se o no aquesta majoria absoluta.
I si no és així, la clau la tindria segurament Vox. En canvi, la seva perspectiva és o tenir la clau o passar a ser irrellevant a Andalusia. Com ho està veient l'extrema dreta?
Sí, Vox anava molt disparat fa un parell de mesos a les enquestes a Andalusia. Ara, però, sembla que s'ha estancat. Aquí el que es percep és un Vox amb molt menys protagonisme que en les últimes eleccions que hem vist a l'Aragó, a Extremadura i a Castella-Lleó, on, per cert, ja van tocar sostre en aquestes últimes, però sí que l'extrema dreta aspira a millorar el que diuen totes aquestes enquestes, aspira a tornar a tenir la clau per poder tornar a collar el Partit Popular. Santiago Abascal, aquest vespre a Sevilla.
Claro y esperanza a muchísimos españoles en todas las regiones de ser una alternativa verdadera a la traición de unos y a la cobardía de otros.
Atacant així PSOE i PP, un Vox però que ha quedat una mica desdibuixat en aquesta campanya, en què la seva proposta estrella, recordareu, la prioritat nacional a l'hora d'accedir als serveis públics, ha quedat relegada per interès del PP.
I finalment, en aquest repàs i al marge de Vox, Andalusia torna a posar a prova els partits a l'esquerra del Partit Socialista després de les últimes patacades. Què s'hi juguen aquí?
Sí, aquí són Endavant Andalusia i Per Andalusia, competeixen en unes eleccions en què per primer cop la candidatura andalusista pot avançar la confederal. Endavant Andalusia milloraria resultats, fins i tot podria tenir grup parlamentari propi, i aquest creixement l'intenta el seu candidat, José Ignacio García, posant la diana a Vox i el candidat del PP.
Vox
la extrema derecha son los mandados de los ricos. Nunca se quejan de los de arriba. Que ellos defienden el campo. Ustedes no habéis trabajado en el campo en la vida.
Endavant Andalusia, en detriment de Per Andalusia, que és aquesta unió de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que diumenge també posaran a prova aquesta aliança de cara a una possible entesa per a unes futures eleccions espanyoles. Antonio Maillo, el seu número 1, en defensa avui dels serveis públics i desmuntant el perfil moderat que ven el candidat del PP.
Ja sabemos en què consiste un Moreno Bonilla, que és Vox con sonrisa, però Vox.
Hem repassat, Manel, totes les claus d'aquestes eleccions andaluses, que tenen també, ja ho veieu, molta lectura en clau estatal i que seran, de fet, l'assaig general per a les eleccions que començaran el 2027.
Molt bé, doncs t'anirem seguint aquest cap de setmana, a veure com acaba. Gràcies, Paula, bona nit.
Una abraçada, adéu.
Doncs per arribar a les eleccions primer cal triar candidats i en aquesta tria de vegades hi ha ja també conflictes. L'elecció de l'alcaldable de Junts a Barcelona per les municipals d'aquí a un any sembla que ha entrat en un carreró sense sortida. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, malgrat que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Jordi Corbalán, bona nit.
Què tal, bona nit.
Lluny de trobar, per tant, un nom de consens, cada vegada la cosa s'embolica més.
Doncs sí, tal com ha avançat Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser candidat, tal com ja deixava entreveure fa unes setmanes.
Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
Per tant, Martí, que va ser mà dreta a l'Ajuntament de l'alcalde Xavier Trias, manté el pols, no farà cap pas al costat per evitar enfrontar-se amb Josep Rius, el preferit de Waterloo, en unes primàries que la direcció juntaire ha volgut esquivar sempre. Tot i que fa poc, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
És una decisió que no ha de trigar massa.
Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí.
El candidat serà del que decideix els afiliats i les afiliades militants de Junts per Catalunya, però evidentment que amb el president Puigdemont farem una proposta.
El reglament del partit per elegir el candidat preveu fer primàries quan es postula més d'un candidat, però també recull l'opció que la militància voti un nom que es proposi des de la comissió electoral que encara no s'ha constituït. De moment, la direcció del partit guarda silenci.
Dos minuts aproximadament i arribarem a 2:15 de la nit. Atenció, perquè la Generalitat reclama al govern de l'Aragó gairebé 800.000 euros per la compra i la conservació de les obres de Vilanova de Sixena. En una reclamació extrajudicial, l'executiu català defensa que s'ha de restituir els diners del procés i obre la porta a negociar amb l'Aragó. És una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Lleida, Júlia Albacar.
Segons l'escrit del govern català, el fet que es declari nuls de ple dret els contractes de compra-venda comporta que s'hagin de restituir 400.000 euros al Departament de Cultura i 370.000 al Museu de Lleida, corresponents al manteniment que es va fer a les 56 obres. També plantegen que els dos executius puguin començar una negociació en un termini de 10 dies, una proposta que l'Aragó ja ha rebutjat. Sentim la vicepresidenta del govern aragonès, Mar Vaquero, que qualifica la reclamació de rebequeria.
Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y creo que también de enajenación política de la Generalitat de Catalunya.
El govern català, de moment, no ha volgut fer declaracions. En paral·lel, el Museu Nacional d'Art de Catalunya també ha enviat diferents reclamacions als ordres monàstics, al monestir de Sixena i al bisbat de Barbastre per començar una negociació sobre les conseqüències econòmiques de la nul·litat dels contractes de compra-venda d'altres obres d'art el 1994.
El Tribunal de Comptes obliga l'exdirector de l'oficina antifrau, Daniel De Alfonso, a tornar 142.000 euros a l'entitat. Són diners que hauria cobrat indegudament en concepte de triennis. En una primera sentència, el tribunal l'obligava a pagar 82.000 euros, però Antifrau i la Fiscalia hi van presentar recursos i els magistrats els han estimat parcialment. Tot i així, aquesta nova resolució encara es pot recórrer al Suprem. De Alfonso, com dèiem, va presidir aquesta oficina. Estem parlant d'Antifrau entre el 2011 i el 2016, fins que es va filtrar una conversa amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que evidenciava una operació política per desacreditar líders independentistes. I parlem ara d'un informe que s'ha publicat avui. Avui n'hem conegut els resultats. És un informe que es diu Fènix i és elaborat per un grup de 7 economistes que conclou que el model econòmic de Catalunya és insostenible i que aboca els ciutadans a un empobriment continuat. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Són economistes de prestigi. Qui en forma part?
Sí, exacte. El coordinador de l'informe és Xavier Roig. Els redactors de l'estudi són Modest Guinjoan, Miquel Puig i Xavier Quadrassa. I l'equip assessor està format per Guillem López Casasnovas, Jordi Galí i Jaume Ventura. L'informe Fènix situa Catalunya a la cua d'Europa en riquesa per habitant entre les regions comparables. Segons l'estudi, sectors com el turisme o la indústria càrnia estan creant llocs de treball altament subvencionats. Són tots els que estan per sota de 27.500 euros bruts anuals i els que, segons defensa Miquel Puig, empobreixen el conjunt del país.
Aquests salaris no permeten pagar ni tan sols el cost dels serveis públics més directes del que es beneficia el treballador. I un sector altament beneficiat, definim aquell en què el salari mitjà és així. És a dir, és com si tots els seus treballadors fossin altament subvencionats.
Per la seva banda, Jordi Galí sosté que si l'economia creix perquè augmenta la població, però la riquesa individual es desploma, el país es dessagna.
Però els milions de catalans que estàvem a Catalunya el primer trimestre de l'any 2001 s'han vist beneficiats per aquest creixement? Jo crec que és difícil argumentar. Bueno, algú es deu veure beneficiat.
L'informe Fènix demana eliminar els avantatges fiscals que afavoreixin les feines de baixa productivitat i augmentar el salari mínim. També aposta per fer obligatori el català per ocupar llocs que ara són poc qualificats.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Fem una mirada ara al que ha passat avui al món i comencem amb una mica d'aire perquè l'alto el foc pactat entre el Líban i Israel, que finalitzava, recordem-ho, aquest diumenge, s'allargarà finalment 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Vicent Missut.
Sí, l'anunci de l'acord l'ha fet el Departament d'Estat nord-americà, que fa de mediador entre els dos governs. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana per continuar les negociacions de pau. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant, no Beirut, però cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. La milícia xiita, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs d'Israel contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units.
Doncs tenim, per tant, altos al foc, però una altra cosa és acabar signant acords de pau, i el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha dit avui que el seu govern no confia en els Estats Units i que així és molt difícil negociar un acord de pau, però agraeix qualsevol gest de la Xina que ajudi a acabar el conflicte a l'Orient Mitjà. El cap de la diplomàcia iraniana ha fet aquestes declaracions a Nova Delhi, en el marc de la cimera dels BRICS.
La Xina ha estat útil en el passat en la represa de les relacions entre l'Iran i l'Aràbia Saudita. Tenim molt bones relacions amb la Xina. Som socis estratègics i sabem que els xinesos tenen bones intencions. Qualsevol cosa que puguin fer per ajudar la diplomàcia serà benvinguda.
Doncs Doncs avui Donald Trump ha acabat una visita oficial a la Xina amb pocs resultats concrets, però amb bona sintonia aparent. El president dels Estats Units assegura que comparteix amb el seu homòleg Xi Jinping el rerefons del conflicte amb l'Iran, però a més Pequín ha aconseguit que Trump llanci una advertència a Taiwan. El mandatari nord-americà continua considerant l'illa com a aliada, però alerta que no tolerarà passos cap a la seva independència.
Sobre Taiwan, no ha canviat res. No pretenc que ningú declari la independència i no hem fet 15.000 quilòmetres per engegar una nova guerra. No vull això. Vull que Taiwan i la Xina refredin la seva posició. No volem que ningú digui que s'independitza perquè té el suport dels Estats Units.
I el fet és que la capital xinesa Xi Jinping ha afalagat Trump amb gestos inèdits cap a un dirigent estranger. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
Pequín ha multiplicat per segon dia en la jornada final de la cimera les proves d'hospitalitat per a Donald Trump. La posada en escena ha consistit en un passeig per un dels espais més fortificats de la capital xinesa. Xi Jinping ha guiat personalment Donald Trump per Zhongnanhai, el complex de residències, jardins i llacs, conegut com la ciutat prohibida roja perquè és on viuen i treballen els líders comunistes xinesos i és al costat del Palau Imperial que ara visiten els turistes. Pocs mandataris estrangers hi tenen accés i aquest ha estat un motiu més per fer sentir especial el president nord-americà. Nova reunió amb Xi, més elogis al president xinès i posició relativament pròxima sobre Hormuz i l'Iran. Sentim Donald Trump.
Hem parlat de l'Iran, compartim moltes idees sobre l'Iran, volem que això s'acabi, no volem que tinguin armes nuclears, volem que l'estat s'obri.
No queda clar fins a quin punt Teheran serà pressionat pel seu aliat xinès. El president nord-americà se n'ha entornat als Estats Units i Xi Jinping es prepara ja per a la següent cimera els pròxims dies, un aliat proper, el president rus Vladimir Putin.
I atenció amb el que ha dit avui el canceller alemany, que es va mostrar molt comprensiu i proper a Donald Trump fa mesos. Després va tenir unes declaracions polèmiques i avui Friedrich Merz ha tornat a carregar contra els Estats Units després de les últimes polèmiques amb Donald Trump. Davant d'un nombrós grup d'estudiants catòlics, ha comentat que ell avui en dia no enviaria els seus fills a viure o estudiar als Estats Units. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit. Aquest cop el comentari del canceller s'ha produït a Würzburg, on Friedrich Merz assistia a una històrica i centenària trobada de catòlics que s'hi organitza anualment. Envoltat de joves adolescents, igual que amb l'última patinada sobre l'Iran, Merz ha afirmat que la seva admiració pels Estats Units va de baixa, que hi ha gent molt ben formada que no hi troba feina i que per aquest motiu ell no hi enviaria a viure els seus fills.
Jo els meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
Quan dictes
de què depèn que no me'n surti a l'hora d'arribar a la gent del país i convèncer-los? És una pregunta que encara no he resolt. Soc conscient que he de millorar la comunicació perquè el meu missatge s'entengui millor.
En quant a les fortes discussions que hi ha des de fa mesos dins la coalició de govern amb els socialistes, Merz ho ha volgut normalitzar afirmant que la lluita forma part de la democràcia.
Doncs avui als Estats Units ha deixat el càrrec, se li acabava el seu mandat, una de les persones que més cara havia plantat a Donald Trump, és Jerome Powell, el capdavant de la Reserva Federal dels Estats Units. En la part final de la seva presidència ha hagut de fer front a les pressions de Donald Trump perquè supedités les seves decisions als interessos de la Casa Blanca. Rafael de Ribot.
El nou president de la Fed, proposat pel president dels Estats Units i ratificat pel Senat, serà Kevin Warsh. Els mercats estaran especialment atents a si la Reserva Federal manté o no la seva independència. Amb una inflació que ja se situa al 3,8% als Estats Units, no serà fàcil aprovar una nova retallada dels tipus d'interès, que és precisament el que reclama Trump per reduir els costos de l'endeutament acumulat de la seva administració. El catedràtic Oriol Amat considera Warsh un economista de prestigi i creu que actuarà en plena autonomia.
i intentarà marcar un perfil propi que no se'l vegi, que no es vegi que és una titella del president Trump. Perquè si es percebés aquesta, que no manté una independència suficient, això podria ser molt perjudicial, no solament per als Estats Units, per a Europa.
Jerome Powell es mantindrà com a membre del Comitè de la Reserva Federal, que en els últims mesos no ha estat capaç de prendre cap acord per unanimitat i a les votacions denoten una divisió interna creixent.
Una miqueta més de 5 minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Farem ara una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada us expliquem què està passant amb les sargantanes d'Eivissa i Formentera. Són un dels símbols d'aquestes illes i estan desapareixent per culpa d'una serp.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
Atenció.
Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
Marató de motos i futbol al Tot Gira.
Dissabte a partir de 2:45 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
És un dels símbols culturals i de biodiversitat de les Illes Pitiüses, la sargantana, i està en risc d'extinció per culpa d'una serp. Va entrar a Eivissa fa 23 anys, s'ha expandit a una velocitat vertiginosa i ha sorprès els experts nedant fins als illots de la zona, on ja ha erradicat una desena de varietats de sargantanes. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit. La primera pregunta que et fas quan sents aquesta història és com pot haver arribat aquesta serp, la serp de ferradura, fins a Eivissa. La hipòtesi més plausible és que entrés en algunes de les moltes oliveres que s'importen a l'illa des de la península. La seva presència ha comportat una reducció dràstica de la població de sargantanes de les Pitiüses, poc acostumades a tenir depredadors i sense eines per defensar-se. L'equip del CREAF, liderat per Oriol Lapiedra, estudia el fenomen des de fa gairebé 6 anys i parla d'una extirpació pràcticament completa de l'espècie.
La reducció és dramàtica. Per on passa el front d'invasió de la serp, deixen a darrere un desert biològic on no queden sargantanes, és a dir, no en queda cap.
Arriba, per tant, a Eivissa, però el problema ja no només el tenen a Eivissa, eh?
Exacte, de sargantanes de les Pitiüses ni a Eivissa i a Formentera i també a una quarantena d'illots més amb poblacions úniques de cada zona, resultat de milers d'anys d'adaptació i d'aïllament genètic. Fins ara s'havia cregut que la serp no hi podria arribar perquè el mar ho impedia, però resulta que l'estudi del CREAF ha demostrat el contrari. Un cop devorades les sargantanes d'Eivissa, les serps neden fins als illots i en una desena ja han acabat amb les varietats de sargantana que hi vivien. A la web de 3CAT podeu veure fotos de les serps nedant fins als illots.
I si pot fer aquestes alçades alguna cosa per frenar-ho?
capturar serps. L'any passat a Eivissa se'n van capturar 3.400 exemplars i en una operació d'emergència el zoo de Barcelona està criant sargantanes de les pitiuses a les seves instal·lacions. El seu director, Antoni Alarcón, està convençut que podran generar una reserva suficient d'exemplars que permeti reintroduir la sargantana al seu hàbitat natural quan les condicions ho permetin.
Al zoo de Barcelona se li ha donat una sèrie de fundadors per tal d'evitar la desaparició física d'aquestes varietats dels diferents illots, però també genèticament, és a dir, perquè no es perdessin.
Dels primers 17 exemplars d'Eivissa i Formentera que van acollir l'any passat, ja n'han aconseguit una trentena de cries i ara miraran de fer criar 33 exemplars més de les variants dels illots.
En punt 3:15. 14 persones, entre elles 6 menors, han hagut de ser ateses per l'incendi que hi ha hagut aquesta tarda en un pis de Roda de Ter, a Osona.
A 9 dels ferits han estat menys greu, els han traslladat a l'Hospital de Vic. La majoria són per inhalació de fum, tot i que també n'hi ha per ansietat. Els bombers han rebut l'avís del foc, del qual no se sap la causa. Cap a 6:45, l'incendi ha afectat un bloc de 4 pisos i els veïns que eren a l'immoble els han hagut de rescatar per la façana amb l'ajuda d'escales. En un primer reconeixement, no s'hi han detectat problemes estructurals, però els veïns no podran passar aquesta nit a casa seva.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut avui un home que feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent i del qual ja s'havia alertat que tenia un alt risc de reincidència. Se l'ha capturat després que intentés atracar un supermercat. Lleida, Juli Albacar.
Sí, el detingut ha intentat assaltar a punta de pistola un establiment del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes. Ha fugit sense emportar-se res i poc després se l'ha detingut al barri de Balàfia. L'home havia sortit feia just un mes de la presó de Ponent després d'acabar una condemna de 4 anys per 2 fets similars, 2 assalts violents en supermercats de Lleida. Anteriorment se l'havia condemnat per diversos assassinats i atracaments. Quan va sortir de la presó ja es va informar que havia un risc molt alt que reincidís i que se'l considerava molt perillós.
El nou pla d'usos del districte de Ciutat Vella restringirà l'obertura de negocis relacionats amb el cannabis, de fundes i carcasses de mòbils o de manicura i pedicura.
Segons el regidor d'aquest districte de Barcelona, Albert Batlle, són activitats que no aporten valor afegit.
Tenim vigent una suspensió de llicències per aturar el creixement exponencial d'aquests negocis que s'havia donat durant els anys previs i que no aporten cap valor afegit. I per primera vegada regulem contra la venda de souvenirs com a producte secundari. També es controlaran les activitats de restauració i de comerç alimentari i mirem també de protegir els establiments singulars de restauració flexibilitzant canvis de llicència.
Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el nou plantejament s'aprovarà al plenari municipal de finals de mes amb el suport de Junts i sembla també del PP. Tant Esquerra com els Comuns ja han dit que votaran en contra.
Usuaris i sindicats de la Policia Nacional denuncien col·lapse a les comissaries de Catalunya per renovar el DNI.
L'aplicació per poder fer aquest tràmit o no ofereix dates disponibles o les dona diverses setmanes o fins i tot mesos vista. Segons els sindicats policials, falta personal perquè no s'estan substituint les jubilacions del personal administratiu. Carlos García, secretari regional del sindicat Jupol, assegura que aquesta situació provoca que algunes persones afectades comprin cites al mercat negre per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen y no se dé esta circunstancia, que es un hecho muy grave.
La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular.
El govern de la Generalitat i el Consell General han signat aquest matí l'acord per renovar un model caducat des de fa 3 anys. Amb el nou, l'autoritat aranesa disposarà aquest any de gairebé 43 milions d'euros, 4 milions més que l'any passat. Maria Vergés, síndica d'Aran.
Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut. Té un sau qualitatiu i quantitatiu força important.
El pressupost s'incrementarà com a mínim en 500.000 euros anuals més els pròxims 4 anys, independentment de si el Parlament aprova o no nous comptes. El pacte també inclou la possibilitat que el Consell General pugui participar en la gestió de l'IRPF.
El barri de Gràcia de Barcelona obre la primera llibreria del món especialitzada en Palestina.
Es diu Finestres Palestina i tindrà un fons de 4.000 títols de tots els gèneres dedicada a difondre la cultura, la realitat i el pensament del poble palestí amb una programació estable. S'hi podran trobar llibres en català, castellà, àrab i altres llengües. La llibreria és al carrer Verdi de Barcelona i s'ha inaugurat aquesta tarda coincidint amb la commemoració del Dia de la Nakba, coneguda també com la Catàstrofe Palestina, un espai per llegir, però també per escoltar, compartir i pensar col·lectivament.
Catalunya nit.
La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al mite de Hamlet, de Shakespeare, en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilloé. Ha anat a veure aquesta obra la Marta Vives.
Lluïsa Cunillé va escriure el seu particular Hamlet, és a dir, Dinamarca, l'any 2014, i la va publicar el 2017, però encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis al centre de Copenhagen, és una reflexió sobre la lluita per l'existència i, per tant, per la identitat. Pere Arquilloé i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor d'aquest món.
També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de la infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència, no? Però sí, també hi ha tendresa, també.
Són dos personatges marcats pel ressentiment i per la necessitat de venjar-se d'un món que els havia fet unes promeses que s'han trencat i es plantegen si ser o no ser la vida, la mort i, per tant, el suïcidi.
A partir del suïcidi, fer un viatge cap a la vida i cap a la llum, que és absolutament al revés. És girar, està absolutament girat des d'un bon començament. És aquest gran viatge, de poder enfrontar la mort d'una manera, anar-se'n potser cap a la vida i cap a la llum.
Cada moment estem volguent-ho i no volguent-ho, i lluitant per fer-ho i per no fer-ho.
Un muntatge que ho té tot: text, direcció i interpretacions excel·lents. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
Aquest era el moment en què el Festival de Cinema de Cannes anunciava per sorpresa que atorga una Palma d'Or honorífica a John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction ha plorat arran d'aquest anunci inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia, juntament amb John Lennon i Eric Cantona. El nostre nom del dia a Cannes és sempre el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
Bona nit.
Què més ha dit John Travolta i què hi fa a Cannes?
Doncs ha vingut a presentar una petita pel·lícula que dura poc més d'una hora, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo.
Surprise! We are going on a jet.
What?
All aboard, please.
S'estrenarà ben aviat a la plataforma d'Apple el 29 de maig. Travolta ha arribat acompanyat de la seva filla, Ella Blue, que també apareix al film, i quan era a l'escenari presentant-lo, doncs ha rebut aquest guardó honorífic que ha dit que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Close your eyes.
I aquest és John Lennon, també protagonista.
Sí, avui s'ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director de Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, recupera l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle. Va ser el 8 de desembre de 1980, poques hores abans que l'assassinessin. Una entrevista de ràdio esplèndida, on Lennon i Yoko Ono presentaven el seu disc Double Fantasy i repassaven les seves vides personals i professionals, com aquest disc canviava els rols de gènere del rock and roll, com ell compara la connexió artística que va sentir el primer dia dia que la va veure ella i el dia que va conèixer Paul McCartney. Una xerrada de més d'una hora on Lennon es despulla com a artista, com a home, com a pare. Van ser les seves últimes paraules, en definitiva, el seu llegat, i Soderbergh les vesteix amb imatges de l'època emocionants, però també amb vídeos creats amb intel·ligència artificial que realment malmeten el resultat final. Una llàstima. A tot això, l'altra fita del dia ha estat el documental sobre Eric Cantona, un exercici per entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc. Ell diu que no es penedeix de res i després de la projecció ha admès que s'ha emocionat.
És el primer cop que mostrem la pel·lícula i aquests aplaudiments ens fan superfeliços. Jo cada cop que la veig ploro. Tinc aquest aire de dur, però tinc un cor tendre. Gràcies a tots.
Cantona, de fet, també presentarà a Canes una altra pel·lícula, en aquest cas com a intèrpret.
I avui ha obert portes al Còmic Barcelona a Fira de Montjuïc. Més de 200 expositors d'arreu del món presenten els seus treballs fins diumenge. Xavier Palau.
Seran tres dies on milers de visitants gaudiran de figures destacades del còmic contemporani amb una gran representació de talent espanyol i noves propostes internacionals. Avui el festival ha dedicat el primer dia als estudiants i col·leccionistes i al cap de setmana s'espera un públic més familiar. Podran triar entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
Menys de 5 minuts i arribarem a les 11. David Uach, bona nit.
Molt bona nit.
És moment d'escoltar els sons que han protagonitzat la jornada esportiva. Comencem per Marta Torrejón, capitana del Barça femení, a la prèvia de la final de la Copa.
Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
Anem a un Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa Femenina a Gran Canària, a l'estadi. Es preveu que se superin els 20.000 espectadors dels 30.000 d'aforaments que té, per tant, bona entrada per presenciar aquesta final, amb el Barça buscant el que seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa, sense Caroline Graham, que finalment s'ha quedat a Barcelona per acabar-se de recuperar i mirar d'arribar a la final de dissabte següent, del dia 23 a Oslo contra l'Olympique de Lió, final de la Champions. Aleshores, demà d'entrada a aquest partit el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio, que també es podrà sentir pel dual de TV3, que igualment transmetrà el partit.
I ara un d'aquells noms que no deixen mai indiferent, José Mourinho, entrenador del Benfica, sobre el seu possible futur al Madrid.
Tive proposta de renovació del Benfica.
He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
Jo diria domingo.
Ho emplaça Mourinho a estudiar el seu futur. Ha assegurat que té aquesta proposta per seguir el Benfica. És qui més sona i amb diferència amb força per ocupar la banqueta del Madrid la temporada vinent, en la que seria la seva segona etapa. També del Madrid, d'altra banda, doncs el sindicat d'àrbitres avui ha presentat un escrit al comitè de competició demanant que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez. Demanen que es disculpi per les crítiques a l'estament arran del cas Negreira, en aquestes declaracions que hem anat sentit al llarg de la setmana.
Molt bé, i acabem amb un apunt de MotoGP, Maverick Viñales.
En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no
tinc... Maverick Viñales, que ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa en el Gran Premi de casa, el que ha arrencat avui a Montmeló, al circuit de Barcelona-Catalunya, Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb els primers entrenaments dominats per Pedro Acosta, però amb Àlex Márquez segon molt a prop, a només 18 mil·lèsimes. Demà entrenaments a TV3 i cursa sprint que transmetrem a Catalunya Ràdio.
Bon cap de setmana, David.
Igualment. I'm chasing a place where I can let go. The sun in the cold, it feels like you know. I'm running away just
Els divendres tot té un altre aire i també la previsió del temps, que ens interessa especialment per saber com pinta també el cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Com has fet la tria de la cançó?
Doncs mira, és una cançó de Thierry Bondenbar que es diu Sun in the Cold, sol en el fred, perquè és una mica el que tindrem, eh? Tindrem un cap de setmana, sobretot dissabte, eh? Seria una cançó per dissabte, principalment.
Uh-huh.
Que tindrem moltes estones de sol, però serà fred. Fred al Pirineu, al matí, amb glaçades, fresca tot arreu, és a dir que demà... Avui ja s'ha notat que ha baixat la temperatura, però demà encara es mantindran així de baixes i sobretot serà al matí, quan notarem aquest fred, amb valors ben negatius fins i tot, i amb glaçades aquest sector del Pirineu, 4-5 graus cap a la Catalunya central, ponent, i a la costa també 10-11 com a molt. Després sí que al migdia, doncs com que farà sol, la temperatura s'anirà recuperant i pujarà una miqueta més. Tindrem algun ruixat dissabte, però serà sobretot diumenge. Diumenge és quan tindrem altre cop una mica més de moviment, amb alguns ruixats, al litoral al matí i a les comarques del nord-est a la tarda. Com aquests darrers dies han anat passant, cap a Ponent, cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, a part de demà que tindran vent, el temps serà molt més estable i amb moltes més estones de sol.
Fred i sol, una bona combinació, interessant. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
Igualment, bona nit. Back to you.